Toco la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 261 des dels nostres inicis i 35 d'aquesta setena temporada. L'any 1973 el cine es trobava en un dels millors moments de la seva història, més si cap el nord-americà, en el cim del nou Hollywood, un lloc on s'havien aplegat els més brillants joves procedents de les primeres escoles de cinematografia, els veterans que havien trobat un filó en la nova etapa de llibertat i atreviment, i els directors procedents de la televisió, que després del seu salt a la pantalla gran havien dotat el cine de la seva experiència, la seva fermesa en la narració i la compromesa visió d'una societat liberal. Fora dels Estats Units, Itàlia i França vivien de les grans pel·lícules sociopolítiques i dels ecos de la Nouvelle Vague i les seves derives, mentre la resta del món apareixien gossos verds com Alejandro Jodorowsky amb La muntanya sagrada. Avui celebrem el 50è aniversari de grans produccions que han marcat la nostra història recent. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop feta la presentació, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Com hem de començar per alguna banda, ho farem precisament amb la pel·lícula que mencionàvem a la introducció del programa, La muntanya sagrada, de Jodorowsky. El xilè juga de nou a la provocació a la que ens té acostumats. Com la resta de la seva filmografia, el conjunt és una sèrie d'escenes de cuidada i acolorida composició visual on la trama és el que menys prima. Un alquimista aplega a un grup de persones que representen els planetes del sistema solar. La seva intenció és embarcar-los en un viatge cap a la misteriosa muntanya sagrada per substituir els déus immortals que dominen el món. Jodorowsky és un artista polifacètic que al llarg de la seva carrera ha exercit com a escriptor, filòsof, dramaturg, poeta, guionista de còmics, tarotista, psicoterapeuta i psicomag, entre altres habilitats. També va provar sort en el món del cine i va dirigir el western de culte El Topo. Convertit en una figura underground, va cridar l'atenció d'Alan Klein, mànager dels Beatles, que no va dubtar ni per un moment en produir el seu segon llargmetratge, La muntanya sagrada, on el cineasta realitza tasques de director, actor, compositor, decorador i encarregat de vestuari. Considerada també una obra de culte, la cinta va recórrer la majoria de festivals sense massa difusió.
Thank you.
Scorsese estava passant una mala ratxa professional a principis dels anys 70 i el realitzador tenia una necessitat íntima de fer un cine personal que entrava en conflictes amb les complexitats de la indústria en aquell moment. El seu primer llarg, Qui truca a la meva porta, de l'any 1967, havia rebut alguns premis i bones paraules de la crítica, però no l'havia tret de l'anonimat. El segon, Bosca Berta, de l'any 1972, havia significat plegar-se a les necessitats comercials i a la seva precària situació laboral i econòmica, acceptant un encàrrec del llegendari Roger Corman, encàrrec que ell havia sabut portar al terreny de l'artesania. Així que era el moment de llançar-se a fer un film més personal. El que en un principi havia d'anomenar-se Temps de bruixes va convertir-se en Mean Streets, Males calles en castellà. Amb aquesta pel·lícula, el cineasta es troba amb el seu punt de vista més intransferible, explicant a més la història de personatges als que coneix molt bé, ja que són personatges de la seva Little Italy, on ell va créixer. Robert De Niro també va passar la seva infància i adolescència en aquesta zona. Ningú millor que ell per ser el protagonista del film. Scorsese es mostra com un avantatjat alumne de Fellini, Casano, Hawks. Assimila perfectament les seves influències, parla del que coneix i el resultat és un meravellós film que va ser acollit amb entusiasme al Festival de Nova York de 1973 i que és la veritable llavor del prestigi del cineasta. Ja a l'època de la Blancaneu i els Set Nans, allà per l'any 1937, Walt Disney estava interessat en l'adaptació animada del relat del segle XII i XIII, Roman de Renard, un conjunt de poemes francesos que parodiaven l'èpica i la novel·la medieval. El protagonista d'aquesta obra era Reynard, una guineu. Tots els personatges d'aquests relats eren animals que imitaven a la societat humana. Disney va veure en aquests relats el material necessari per una futura pel·lícula de dibuixos animats. Després de tantejar algunes propostes sobre l'obra literària, es va decidir aparcar definitivament la proposta i ja, en els anys 60, la factoria va decidir centrar el seu interès en el medieval a través de Merlín l'Encantador. Quan Disney va traspassar, i en plena producció dels Aristogatos, Ken Anderson va començar a pensar en quina seria la següent producció de l'estudi. Va ser aleshores quan la història de Robin Hood va sortir a la palestra. Així va ser com la màgia de Disney va convertir a Robin Hood en una guineu que viu al bosc de Sherwood amb els seus alegres companys, tots ells animals de diverses espècies, com l'os Little John. El seu objectiu és parar-li els peus al príncep Joan, un ambiciós lleó que té a la població espremuda a base de pujar els impostos.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
És innegable que, malgrat el seu estatus com un dels directors americans clau sorgits a partir dels 70, la filmografia de Robert Altman resulta tan irregular i diversa que és plena de sorpreses, algunes difícils d'explicar. La seva adaptació de El llarg adéu reflecteix força bé la idiosincràsia del cineasta. No és una pel·lícula rodona, però sí molt interessant, i de vegades això resulta preferible a un film ben acabat, però sense res d'especial que oferir. Com sol passar amb molts projectes d'Altman, es fa càrrec del treball una mica per casualitat. Se li va encarregar a la guionista Lee Brackett que escrivís una adaptació de la novel·la de Raymond Chandler, protagonitzada pel seu famós detectiu privat, Philip Marlowe. No era una tasca especialment fàcil i, a més, Brackett considerava que el tema del detectiu privat era un cliché passat de moda. Inicialment, Peter Bogdanovich havia de fer-se càrrec de la direcció del metratge, però ell va rebutjar, no sense abans recomanar a Altman. Una de les condicions inapel·lables era que el paper protagonista havia de ser per a Elliot Gould, que tenia fama de ser immanejable, però l'actor i Altman s'entenien bé, per tant, havia estat una bona elecció. Acompanyaven a Gould, Sterling Hayden, Nina Menpalan i Mark Riddle, entre d'altres. La música de John Williams arrodoneix la pel·lícula. Thank you. Infierno de Cobardes va ser el primer western que Clint Eastwood va dirigir a la seva carrera. Resulta sorprenent que, estant el seu nom tan vinculat al gènere, per motius més que obvis, l'actor només en dirigí 5 al llarg de la seva obra. Quan tots pensàvem que Sin Perdón culminava tot el que podia oferir el gènere, l'any 2021 el director es va tornar a posar al darrere de les càmeres per rodar Cry Macho. Infierno de Cobardes narra la història d'un misteriós pistoler amb un passat tèrbol que arriba a un petit poble on de seguida deixa clar que és el millor fent servir el revòlver. Els habitants del lloc li demanen ajut per protegir-los de 3 delinqüents que aviat sortiran de la presó i tornaran al poble per continuar fent de les seves. El pistoler accepta amb la condició de que facin tot allò que ell diu. De seguida s'apropia del lloc i de mica en mica ens assabentem dels seus veritables interessos. El film va ser dirigit per Eastwood com a resposta a tots aquells que van afirmar que la seva anterior pel·lícula, Joe Kidd, dirigida per John Sturges, devia haver estat dirigida per ell. Eastwood, com a cinèfil empedreït que és, posseeix una cultura totalment clàssica que l'ha portat a admirar obertament a directors de la talla de John Ford, Raoul Walsh o William A. Wellman. Corren els anys 70 i Miles Monroe, amant del clarinet i del jazz, ingressa a l'hospital per fer-se una simple operació, però a causa d'un error és hibernat i desperta 2 segles després. Miles es troba en un món estrany, deshumanitzat, dominat per un govern opressor que intenta acabar amb els plaers i sentiments més humans. Per evitar ser capturat pels esbirros de l'Estat, es fa passar per un robot corrent diverses aventures. Aquesta és la trama del Dormilega, una pel·lícula de ciència-ficció i comèdia escrita, dirigida i protagonitzada per Woody Allen. Va ser estrenada l'any 1973 i, per tant, al igual que totes les pel·lícules de les que parlem avui, compleix el seu 50è aniversari. La pel·lícula, coneguda pel seu humor absurd i la seva crítica social, es centra en la cultura estatunidenca dels anys 70 i en la política de l'època. En el futur imaginat per Allen, la societat s'ha convertit en una dictadura controlada per una màquina anomenada el líder i els ciutadans són obligats a viure en comunitats tancades i obeir les ordres del govern. El Dormilega va rebre crítiques positives pel seu enginy i originalitat i es considera una de les pel·lícules més representatives de l'estil de comèdia surrealista de Woody Allen. Acompanyen a Allen grans intèrprets com Diane Keaton, John Beck i Mary Gregory, entre d'altres.
Jordi Terrades presenta La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
La primera pel·lícula de Terrence Malick, Males Tierras, es va endur la Conxa d'Or a millor pel·lícula del Festival de Sant Sebastià i la de Plata a millor actor per Martin Sheen. Amb només 30 anys, el realitzador nord-americà, format a l'American Film Institute de Hollywood, després d'haver estudiat filosofia a Harvard i Oxford, va debutar amb una road movie escrita per ell mateix. Males Tierras és un drama que segueix la història d'amor entre Kit, interpretat per Martin Sheen, i Holly, a la que dona vida Sissy Spacek, dos joves que decideixen escapar junts després de cometre un crim. La pel·lícula va ser aclamada per la seva bellesa visual i la seva narrativa intensa i evocadora, que combina la innocència juvenil amb la violència i la tragèdia. A la producció trobem escenes d'una bellesa esfereïdora que conviden a una contemplació serena, com la que ens mostra les flames a l'incendi de casa de Holly, el cotxe travessant les terres ermes o les albades, totes elles acompanyades per la banda sonora de George Tipton i un seguit de cançons populars que van ser escollides pel propi director per encaixar amb l'atmosfera romàntica de la pel·lícula.
You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord.
just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel, get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way.
And you'll surely find the way.
El hombre de mimbre està considerada com una pel·lícula de culte i una de les millors produccions del gènere de terror de la dècada dels 70, impactant film que estableix un fort contrast entre les creences cristianes del protagonista i les pràctiques paganes a les que s'ha d'enfrontar durant la seva investigació. Pràctiques que es concreten en ritus de culte a antics déus de la natura, sacrificis i depravacions sexuals, algunes mostrades amb explicitat. La trama segueix la investigació d'un policia, el sergent Neil Howey, interpretat per Edward Woodward, que és enviat a l'illa de Summer Isle per investigar la desaparició d'una nena. Allà, Howey es troba amb una comunitat aïllada que practica un ritual pagà per celebrar el dia de la primavera i es veu involucrat en una sèrie de cerimònies grotesques i inquietants que posen a prova la seva pròpia fe i creences. El final de la pel·lícula és d'aquells que es queden per sempre a la retina. Bona feina d'interpretació del protagonista i de Christopher Lee en el paper de Lord Summer Isle. El film va tenir un remake l'any 2006 protagonitzat per Nicolas Cage, que no va tenir l'èxit de la seva predecessora. La música original de Paul Giovanni combina cançons folklòriques tradicionals, música clàssica i temes originals compostos per ell mateix.
It was upon a Lammas night when corn rigs are bonny. Beneath the moon's unclouded light I held a while to Annie. The time went by with careless heed till tween the late and early. With small persuasion she agreed to see me through the barley. Corn rigs and barley rigs and corn rigs are bonny. I'll not forget that happy night among the rigs with Annie. Sky was blue, the wind was still, the moon was shining clearly. I set her down with the right goodwill among the rigs of barley. I kenned her heart was all my own, I loved her most sincerely. I kissed her o'er and o'er again among the rigs of barley. Corn rigs and barley rigs and corn rigs are bonny. I'll not forget that happy night among.
Després d'aconseguir un cert estatus a Hollywood pel seu thriller policial The French Connection, William Friedkin va sorprendre a la crítica i al públic pocs anys més tard amb L'Exorcista, una de les pel·lícules més aterridores de la història del cinema. Per fer-ho, es va basar en un guió escrit per William Peter Blatty, que al mateix temps es fonamenta en la seva pròpia novel·la, publicada l'any 1971 i que només als Estats Units va arribar a vendre prop de 13 milions d'exemplars. La força de la cinta resideix en mostrar amb versemblança un cas de possessió diabòlica i els ritus catòlics d'exorcisme per aconseguir la seva expulsió. Una innocent nena de 12 anys pateix un greu trastorn en el seu comportament, però els metges són incapaços de diagnosticar-ne les causes. En realitat està posseïda pel dimoni i només un exorcisme pot guarir-la. La pel·lícula va ser aclamada per la crítica i va ser un gran èxit comercial. Va ser nominada a 10 Oscars i en va guanyar 2. A Espanya no va arribar fins al mes de setembre de 1975, ja que l'Església Catòlica i la censura del règim franquista van prohibir la seva comercialització. El tema més popular de la seva banda sonora és un fragment del tema original de Mike Oldfield, Tubular Bells. Thank you.
La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Fa 50 anys arribava a les pantalles de tot el món Papillon, una pel·lícula basada en el llibre homònim d'Henri Charrier, una obra autobiogràfica que narra les penúries i desventures patides per l'autor a les colònies penals de la Guaiana francesa. Henri Charrier és un dels poquíssims homes que va aconseguir escapar en vida de la Illa del Diable. L'obra de Charrier va ser adaptada i portada a la gran pantalla per Franklin J. Schaffner. El veterà director ja comptava en el seu poder en pel·lícules de la talla de Patton, per la qual va aconseguir 7 Òscar, incloent el de millor pel·lícula i director o El planeta dels simis, i fins i tot rodaria uns anys més tard l'estimable Els nens del Brasil. Papillon ha estat elogiada per la seva interpretació, en especial la de Steve McQueen, que encarnava amb habilitat el personatge de Papillon, un home que mai es rendeix i que lluita per la seva supervivència i per la seva llibertat en una situació extrema. La química entre McQueen i Hoffman, que coprotagonitza la pel·lícula, és notable, un film emocionant i dramàtic que retrata la determinació i la fortalesa humana davant les adversitats més extremes. En el cim de la seva carrera cinematogràfica, l'italià Federico Fellini va rememorar la seva infància a Rimini, una ciutat d'Itàlia a la regió de l'Emília-Romanya i capital de la província de Rimini. Amarcord és un dels films més importants del seu director, en què va efectuar una operació similar a la de 8.5. L'univers de la infància del cineasta es reconstrueix a través dels mecanismes de la memòria, assumint les llacunes, deformacions i idealitzacions que això comporta. El resultat és impecable, tant per la seva factura brillant com pel seu extraordinari poder. Un dels aspectes més destacats de Marcord és la seva banda sonora, una magnífica partitura que transporta el públic a la Itàlia dels anys 30. La fotografia i la direcció d'art també són excepcionals, creant un món visualment fascinant i vibrant. Una obra mestra i un exemple perfecte de la sensibilitat visual i narrativa de Fellini. cop és un d'aquests estranys exemples de pel·lícula que agrada a tothom, generació rere generació. L'espectador mitjà i el cinèfil, l'addicte a passar una bona estona i l'intel·lectual. 4 anys després de plegar la infal·lible parella que van formar Paul Newman i Robert Redford a la taquillera Dos Hombres i un Destino, George Roy Hill va tornar a la càrrega guanyant l'Oscar a millor director amb El cop. La trama de la cinta ens situa al Chicago dels anys 30. Johnny Hooker i Henry Gondorf són dos estafadors que decideixen venjar la mort d'un vell i estimat col·lega assassinat per ordre d'un poderós gàngster anomenat Doyle Lonergan, el que dona vida Robert Shaw. Per fer-ho, ordiran un enginyós i complicat pla amb l'ajut de tots els seus amics i coneguts. De les 10 nominacions que va rebre per part de l'Acadèmia de Cine de Hollywood, el metratge va aconseguir endur-se 7 estatuetes, incloent el de millor pel·lícula, director, guió original i banda sonora per Mervyn Heplish. I amb aquesta pel·lícula, que també celebra el seu 50è aniversari aquest 2023, ho deixem per avui. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, com sempre us diem, sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.